Recte final d'aquesta tercera hora del programa amb música avui de John Williams. Per què? Perquè l'Òscar ens proposa avui, en aquest apartat de bandes sonores, doncs repassar una miqueta la proposta que ha fet John Williams amb Steven Spielberg, com sempre, per Los Archivos del Pentágono, pel·lícula que està en cartellera, títol original Post, i, com dèiem, 28a col·laboració, Òscar, del mestre Williams amb el mestre Spielberg.
Doncs sí, hi ha una curiositat, i és que, tret de tres pel·lícules de Spielberg, totes les bandes sonores de les pel·lis d'aquest director les ha signat John Williams. Ja és una associació important, que a més comença l'any 1974, és a dir, el recorregut en el temps doncs, és prou important, i a més ens ha coincidit tot, no només que la pel·lícula està en cartellera, no només que ha petat la taquilla, no només que pràcticament ha agradat a tothom, sinó que, doncs, sense serà més lluny, d'aquí dos dies, el senyor John Williams fa 86 anys. Nascut 8 de febrer de 1932, i en aquest cas, doncs, avui, amb aquesta banda sonora que ha editat el segell Sony Classical, ho anunciaven ja, des de feia molts dies a través de les xarxes, i al final, el 19 de gener, doncs es va fer una realitat. I si et sembla avui, doncs mirarem una miqueta qui és John Williams, parlem una miqueta de la pel·lícula, i si et sembla hi posarem per acabar 10 punts curiosos, evidentment amb 86 anys, per fer un decàleg tampoc no és res de l'altre món, hi ha moltes més anècdotes, però n'hem seleccionat algunes de prou curioses. Aquest és un dels 10 temes que té aquesta banda sonora, és el primer, es titula The Papers, hi ha altres moments intensos de la pel·li, com per exemple el The Precious Roll.
Crac, perquè aquest senyor, evidentment, molt especialitzat en bandes sonores, però ha fet peces de concert, sèries de televisió,
sí, sí.
Música fins i tot per a cerimònies de Jocs Olímpics, etc, etc.
Sí, sí, ho comentarem després en aquestes anècdotes.
60 anys de carrera, eh?
Sí, és que 6 dècades de carrera, evidentment, donen per molt. Aquest músic va néixer a Floral Park, a Nova York, com deia, l'any 32, compositor, director d'orquestra, i amb aquesta trajectòria doncs, que s'ha anat allargant a compost. Jo crec que bandes sonores d'aquelles, aprofitant una frase teva, no sé si tens drets d'autor també, la de la motxilla musical, sí. Moltes bandes sonores, tu escoltes la música i identifiques directament la peli. És el cas de, per exemple, Tiburón, la música de Tel Extraterrestre, Superman, Star Wars, Indiana Jones, Parc Juràssic, La Llista de Schindler, Home Alone, Harry Potter, i ara, per cert, que deia això d'Indiana Jones, ho comentàvem l'altre dia, Spielberg doncs, està a punt de començar el rodatge de la nova entrega d'Indiana Jones, i jo crec que no cal que fem masses apostes perquè sortiríem guanyadors de qui farà la banda sonora. Jo ho veig com bastant clar.
Jo diria que sí. I si no ell, el seu gabinet, per entendre'ns, perquè es veu que té una sèrie de compositors també que ell dona com les pautes. Avui en dia entenc que la composició musical funciona d'aquesta manera. És un senyor ja molt gran com per segurament fer, però escolta...
Clar, és que això hi ha qui ho signa i després hi ha qui fa molta feina per darrere. Jo, mira, això ho vaig començar a descobrir, per exemple, en una època que deia, però com pot treballar tant aquest paio amb el Mariscal? Recordes el que va fer el Kobe, la gamba sí. I tot això? Doncs són estudis on hi ha molta gent allà treballant per tu, però evidentment qui posa el segell ets tu. Com passàvem els Beatles, la cançó la podia compondre Ringo Starr, però qui la signava? Lennon McCartney. Doncs aquest senyor ha treballat, com dèiem, amb Spielberg des de l'any 74, ha fet pràcticament la música de tota la seva obra i, com bé comentaves tu, doncs, en moltes altres, molts altres àmbits. Williams ha guanyat l'Oscar en 5 ocasions i, a més, doncs, té pràcticament un rècord perquè ha tingut 51 nominacions i només l'ha superat al llarg de la història Walt Disney, que em sembla que en té 59. Que no està mal, eh? A part d'això, doncs, si et mires una miqueta el seu currículum, té 4 globus d'or, 7 baftes i 21 premis Grammy.
No està mal.
Que no està mal com a currículum, suposo doncs, que també has de tenir una sala preparada per poder guardar tot això. Doncs una cosa, evidentment, ara que parlàvem de gent que treballa molt, molt, molt i que evidentment a aquesta edat també sols no ho poden fer, és que si t'hi fixes en espai de 2 mesos, hi ha 2 grans estrenes que porten la seva música. Es va estrenar a mitjans de desembre Star Wars,
sí.
Amb música d'ell, i s'acaba d'estrenar ara aquest informe dels papers del Pentàgono. Doncs vinga, si et sembla, descobrim una miqueta més de temes. El tercer es titula Nixon's Order.
Avui, excepcionalment, música instrumental, com acostuma a ser, evidentment, una banda sonora creada per un compositor com John Williams. Estava repassant on havia participat de Jocs Olímpics i, òbviament, donava per fet que Los Angeles 84 era un. Però després, atenció, això va ser 84. L'any 88, els coreans de Seul també li van encarregar un tema que es deia l'esperit olímpic. Després, Atlanta 96, també un tema que parlava del cim dels herois. I després, Salt Lake City 2002, per tant ha fet hivern i estiu, la crida dels campions.
Sí, sí. No, és que és un no parar, i a més, com que saps que és d'aquells de solvència contrastada, doncs saps que no cal que vagis a inventar la pólvora, saps que aquest paio no et fallarà. Sí, tot sí. I que ell ha tingut algun moment en el que no estava massa convençut, després en parlarem amb les anècdotes, de tenir prou qualitat per poder signar la banda sonora adaptada segons quina història. Ara t'ho explicaré d'aquí un moment. En tot cas, només deixa'm dir-te que ja venia d'una tradició musical important. El seu pare va ser percussionista, estava dins el món de jazz. Sense anar més lluny, el seu pare era la bateria d'un mític quintet que era el del Raymond Scott. Vull dir que ja, evidentment, tot això ja ho he viscut a casa. A partir d'aquí, doncs, la família se'n va cap a Los Angeles, John Williams assisteix a l'escola de North Hollywood High School, allí doncs es gradua l'any 1950, i a partir d'aquí ja Universitat de Califòrnia, diverses escoles, i tot plegat doncs ja el van carant cap al que, jo crec que, no sé si estaràs d'acord amb mi, ni tampoc ho he buscat per si hi ha altra gent que ho diu, però jo crec que és l'últim compositor, gran compositor clàssic que queda a Hollywood.
Sí.
Potser per edat, també, però possible. Jo crec que no queda ningú més que vagi del pal aquest, que s'hi pot assemblar o, evidentment, haurà estat mestre per molts que el vulguin imitar, sí, però l'últim autèntic jo crec que és ell.
Tira un altre tema i t'explico una anècdota dels Oscars.
Vinga. Doncs es titula The Oak Room 1971.
Mira, com deia, això dels Oscars, de les 5 estatuetes que té, una és a la millor música adaptada. Hem d'anar fins l'any 71 amb El violinista en el tejado. Una cosa que deia, If I were a rich man, doncs aquesta. I 4 més per millor música original. Tiburón 75, Star Wars 77, E.T. 82 i La llista de Schindler, que té una banda sonora brutal, el 93. Però atenció, la banda sonora que va fer per La guerra de les galàxies, la clàssica, va ser escollida per l'American Film Institute l'any 2005 com la millor banda sonora de pel·lícula nord-americana de tots els temps.
Sí, sí. A veure, si el reconeixement és total i absolut. Però si t'hi fixes, per això els premis cauen molts anys enrere,
Sí.
I ha continuat fent moltes coses fins a dia d'avui.
I tant.
Vull dir, potser ha arribat un punt que també han dit, home, anem a reconèixer potser algú altre.
Sí.
No ho sé. Doncs, a veure, si us situem una miqueta amb aquesta pel·lícula dels arxius del Pentàgon, doncs veureu que pràcticament la primera part de la pel·li, doncs ho comentàvem aquest matí, hi ha molt poca música, se n'escolta l'arrencada del film, però després, diguéssim, no agafa un cert protagonisme fins a la meitat del relat. El primer, i això està d'acord tota la crítica, que crida l'atenció de la partitura, doncs és la música intrigant, per exemple, que s'escolta en el moment de la sostracció dels documents. Tot això és el que dona, evidentment, sentit al llargmetratge. I, per cert, aquest tema que estem escoltant aquí, totalment fora de la línia habitual d'ell, més tema jazzístic i tal. Jo crec, i en fi, més o menys la gent ja està d'acord, que precisament al moment aquest de la sostracció dels documents aquell tema es podria interpretar com el tema central de la pel·lícula. Tothom també està d'acord que si s'haguessin de quedar amb un dels temes de John Williams d'aquesta pel·lícula, doncs seria el moment en el que es posen en marxa les rotatives, en el moment de les impremtes i tal, que és, diguéssim, una música que transmet una certa jovialitat. Sempre, si t'hi fixes, quan surt una impremta d'aquestes que surten als diaris, sempre hi ha una música allò més mogudeta. Tot això, evidentment, doncs, no hi falta música més senzilla, més que entre millor per l'orella, com aquesta que estem escoltant aquí. En aquest cas, doncs, hi ha moments, la conversa, per exemple, de la Kay Graham amb la seva filla, el desenllaç final al tribunal, tot això, doncs, jo crec que és un músic dels que millor sap marcar la intensitat dels moments. moments sí. en les pel·lícules.
És un mestre.
Sempre la troba.
Un gran mestre.
Vinga, si vols n'hi posem un altre i et faig dos comentaris molt ràpids. Es titula Setting the Type.
Vinga,
parlàvem de les rotatives.
Sí, les rotatives, i tant que sí. Vinga, els 10 punts aquests.
Mira, 10 punts molt ràpids, alguns ja l'has tocat tu, però hi passo per sobre. Per exemple, punt número 1, Hitchcock, un nom il·lustre del món del cinema, doncs el senyor John Williams va compondre la banda sonora de La Trama, pel·lícula del director, de Con la muerte en los talones, La soga i tantes altres. Ja que parlaves de l'American Film Institute, en el top 25 de les millors bandes sonores del cinema, John Williams n'ha inclòs doncs, 3 d'aquestes partitures, Star Wars, Tiburón i ET l'extraterrestre, als llocs, com bé deies tu, Star Wars el primer, però és que considerada la millor 6ª banda de la història, la de Tiburón, i en el 14è lloc, la d'ET. Vull dir que com a rànquing de 25,
no
tenir 3 llocs no està malament. Es parla molt també de l'admiració que té pel Japó i que el Japó té per ell. És un admirador, com fes, per exemple, de les obres del Yoko Kano, que és l'autor de partitures, doncs, històries com Cowboy Bebop. Se n'ha parlat molt al llarg dels anys. Un riure de Spielberg, ja que tu em deies, fa un moment has dit la frase, diu la llista de Schindler, diu, té una banda sonora excepcional. Diu, la primera vegada que... van parlar a Steven Spielberg de la llista aquesta de Schindler, li va dir, t'has de buscar un compositor millor que jo. No estava segur de poder-la fer. Steven Spielberg li va contestar, ja ho sé, però estan tots morts. I, en fi, hi ha hagut altres moments històrics, com, per exemple, quan li va ensenyar la música de Tiburón, tu, si t'hi fixes, la música de Tiburón són 2 notes, al moment que surt la bèstia. És un mi i un fa.
Sí.
Doncs es veu que li va dir, diu, mira, això seria un exemple de per on aniria la banda sonora. Es veu que encara s'està partint la caixa ara Spielberg, però en fi, el resultat el sabem tots, per on va anar la cosa. En fi, el que dèiem, Jocs Olímpics, doncs Los Angeles, Seul, Atlanta i Salt Lake City. A part d'això, doncs gran seguidor a l'hora de fer una sinfonia del llegendari Bernard Herrmann, i es parla doncs de fraternitats i de
moltes coses. Hem de marxar, company. John Williams, avui protagonista, Los Papeles del Pentágono, Els Arxius del Pentagon Post, en versió original. Gràcies.
Fins ara.